La tertúlia política de Ràdio Sant Vicenç es diu A Quatre Bandes.
Un programa mensual amb la participació dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament.
Per conèixer les diferents mirades sobre l'actualitat política, social, econòmica i cultural de Sant Vicenç dels Horts, escolta A Quatre Bandes.
L'últim dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
Bona tarda, comencem la tertúlia A Quatre Bandes d'aquest mes d'octubre, l'espai mensual que plega a Ràdio Sant Vicenç els portaveus dels grups municipals. El control tècnic a l'estudi de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera, us parla Eva García des de la sala de plens de l'Ajuntament i aquí ens acompanyen Isidre Bautista del PSC, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arnau Mata de Junts per Sant Vicenç, bona tarda.
Bona tarda.
Algun cotxe també des del carrer, Jordi Gil d'En Comú Podem, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I de seguida s'unirà a aquesta tertúlia Antolín Jiménez, portaveu de Ciutadans. Comencem fent el tradicional sorteig del primer torn de paraula. No sé si avui hi haurà segon torn de paraula, fins i tot, però en aquesta ocasió comença En Comú Podem i obrim la tertúlia amb els comptes de l'any que ve. Pressupost i ordenances fiscals es van aprovar en fase inicial al ple de la setmana passada amb els vots a favor dels socis de govern, PSC i Ciutadans, i amb els vots contraris de l'oposició Junts per Sant Vicenç i En Comú Podem. Ara els comptes estan en període d'al·legacions. Parlar de pressupost és parlar de com es concreta un projecte polític en el sentit més ampli possible, així que us escoltem. Jordi Gil, En Comú Podem, endavant.
Bé, gràcies, Eva. Sí, és ben cert que la setmana passada, en el ple de la setmana passada, vam estar discutint l'aprovació inicial dels pressupostos i les ordenances. Jo crec que s'ha de diferenciar les dues coses, bàsicament perquè les ordenances és l'element tributari que fa recaptar també diners a l'Ajuntament, i a partir d'aquests ingressos que rebem de la ciutadania i també dels ens supramunicipals, és on el govern, en aquest cas, fa una proposta de pressupostos, teòricament per redistribuir aquests recursos a la ciutadania. I nosaltres, la nostra primera intervenció la volem fer en l'àmbit de les ordenances, entre altres coses perquè ja fa temps que ho estem dient, nosaltres considerem que les ordenances municipals no són justes, podrien ser molt més justes del que són, perquè no són redistributives, perquè al final encara no s'ha aplicat la tarifació social a tots els preus públics de l'Ajuntament. Nosaltres entenem que la tarifació o la fiscalitat del futur ha de passar perquè tothom pagui arrel de la seva renda, dels seus ingressos, no arrel d'allò que té, perquè ens hem trobat també en situacions com amb el tribut metropolità, no? On gent que té una casa molt gran però resulta que no té ingressos suficients com per poder mantindre-la ha de pagar un tribut molt gran, i tots els grups polítics d'aquest ple han dit que no estem d'acord i que aquest tipus de tribut no és just. Per això, perquè al final el que s'hauria de fer és tributar arrel dels ingressos de les famílies i no arrel del patrimoni familiar. No? Per tant, considerem que aquestes ordenances no són justes, però tampoc considerem que siguin justes ambientalment, perquè també ho hem dit en més d'una ocasió, estem enmig d'una crisi climàtica. En aquest Ajuntament fa un parell d'anys es va aprovar una resolució que deia que teníem que combatre aquesta emergència climàtica i frenar el canvi climàtic, i tampoc veiem cap canvi significatiu en les ordenances en el que fa referència a aquest fet, al combatre el canvi climàtic, perquè al final també creiem que qui més contamina, qui més castiga el medi ambient i qui més aporta en frenar aquest canvi climàtic, doncs també hauria de col·laborar o contribuir molt més que la resta. I un últim element que per nosaltres és clau, i aquí acabaré la meva primera intervenció, és que ahir va una sentència del Tribunal Constitucional que declarava la nul·litat d'alguns articles de la llei d'hisendes locals que afecta bàsicament a les plusvàlues, que això també està recollit entre les ordenances. Per tant, és una pregunta que feia també el portaveu socialista, com actuarà l'Ajuntament en aquest aspecte, perquè ara mateix tenim unes ordenances aprovades on hi ha l'ordenança que fa referència a l'impost sobre la plusvàlua i que evidentment el Constitucional l'ha declarat nul·la, i per tant això també afecta evidentment els ingressos i per tant també afecta el pressupost, perquè partint d'aquesta base de que no es podran cobrar aquesta plusvàlua resulta que el pressupost queda desequilibrat i que ara sí que és desequilibrat aproximadament d'un milió d'euros, que creiem que és el que aproximadament es compta com a plusvàlua, és el que es venia cobrant aquests darrers anys com a plusvàlua. I això, hi ha un altre element, i amb això sí que acabo d'entrada, que és, que evidentment nosaltres estem contents amb aquesta sentència, nosaltres creiem que s'han de buscar elements de finançament locals i que s'ha de treballar amb una nova llei d'hisendes locals que garanteixi el finançament, perquè al final cada vegada que hi ha una sentència del Constitucional o cada vegada que passa alguna cosa en el marc de l'Estat o de Catalunya, qui acaba més perjudicat són els comptes municipals, que al final s'ha demostrat durant la pandèmia, que són aquells que estan al costat de la ciutadania, aquells que acompanyen a la gent, i per tant és imprescindible resoldre aquesta situació. Nosaltres el que no volem és que el pressupost tingui 1 milió d'euros menys. No ho volem, no ho voldríem, i per tant també col·laborarem, i aquí la mà estesa en col·laborar amb l'Ajuntament, però en tot cas sí que hem de buscar una alternativa per fer que aquest pressupost, que em sembla que estarà al voltant dels 35 milions d'euros, estigui equilibrat i per tant no hi hagi més despeses que no pas ingressos.
Doncs és el torn d'Isidre Bautista, PSC.
Hola, bona tarda a tothom. Una altra vegada, doncs bé, nosaltres passarem a explicar més o menys, no?, quines són les directrius, diguéssim, quines són les línies que hem seguit per elaborar aquests pressupostos. Hem partit de la base de crear una resposta directa a les conseqüències derivades de la pandèmia de la Covid-19 i posant al centre de la nostra activitat el Pacte per a la Reconstrucció Social i la Reactivació Econòmica. Hem elaborat un pressupost per seguir enfocant els nostres objectius a ser una ciutat metropolitana oberta, solidària, respectuosa, feminista, social i sostenible. Ens hem centrat en uns objectius concrets, com són l'ocupació, l'educació, la protecció social i el manteniment de la vida associativa, la consolidació dels serveis públics i les inversions. Dintre de cada un d'aquests capítols, diguéssim, hem agafat i hem centrat per exemple, amb el tema de l'ocupació, ens hem centrat en la cerca d'una major ocupació de qualitat, en estar al costat del comerç i en una indústria integral de la societat. Tot s'ha de dir que, evidentment, aquests pressupostos han estat elaborats a base de, no, a conseqüència d'una pandèmia que ens va fer estripar, diguéssim, el full de ruta d'aquest govern municipal, com suposo que els de tots els governs municipals i d'altres estaments, que no era una altra cosa que la pandèmia mundial i que vam haver de redefinir els objectius. Aquest és el primer pressupost postpandèmia, diguéssim, que se centrarà, doncs, en aquestes cinc línies: l'ocupació, l'educació, la protecció social i el manteniment de la vida associativa, la consolidació dels serveis públics i la immersió. Per nosaltres és molt important l'educació com a clau del nostre futur. La protecció social i el manteniment de la vida associativa, tot i que pot portar, diguéssim, a confusió segons quins grups, o l'altre dia en el ple, per exemple, ho van enfocar d'una manera negativa, diguéssim, que el govern municipal estigués al costat de les entitats i poguéssim apostar i donar en un any que les entitats també ho havien passat malament i que sabíem que es podrien fer poques activitats, que el govern apostés per aquest finançament de les entitats i la seva pervivència. Un altre dels punts, diguéssim, dels pilars fonamentals era el tema de la inversió. La dividim en tres: el PSA, els projectes de sostenibilitat ambiental, amb un import previst de 1.753.000 euros. Per tant, aquí sí que podríem agafar i podríem comentar, no?, l'afirmació aquesta que ha comentat el Jordi Gil de que no són justes, que les ordenances no són justes mediambientalment. Segurament queda molta feina a fer. Nosaltres estem oberts, com sempre, a parlar-ho i a adquirir totes aquestes, no?, i a sumar aquestes iniciatives que es puguin dur a terme i que puguin arribar d'altres grups municipals. Però, per exemple, nosaltres estem molt contents i molt orgullosos d'aquest 1,7 milions d'euros, gairebé 1,8 milions d'euros, que es faran en aquestes inversions, com ara, per exemple, les instal·lacions de plaques fotovoltaiques a les escoles públiques d'infantil i primària, que era un acord, aquest PSA és un acord que vam arribar treballat des del govern municipal i que vam arribar amb el grup d'En Comú Podem, i per nosaltres és una declaració d'intencions de que per nosaltres els objectius mediambientals també estan a l'agenda d'aquest govern, no? El tema de l'emergència climàtica, per tant, també ens preocupa. Tenim la reforma del carrer Barcelona entre Lluís Companyia i Àngel Guimarà per fer-lo peatonal, tenim el parc del Molí de les Freres per sumar més pulmons verds, diguéssim, al municipi, o l'arranjament del camí forestal que uneix Sant Roc amb la passarel·la dels ferrocarrils. Aquestes serien algunes de les inversions que entren dintre del Pla de Sostenibilitat Ambiental. Tenim també aquesta inversió que ens ve del Consell Comarcal, aquest romanent que ens ve del Consell Comarcal de 310.000 euros, que es reparteix entre el darrer exercici i les actuacions, com ara la reparació de les zones d'interiors dels pisos del carrer del Riu, una inversió que ve llargament demandada pel veïnat d'aquesta ubicació, la renovació dels parcs, com ara del carrer Velázquez, i els projectes de promoció de la ciutat, que recentment també hem sentit algunes crítiques, però que creiem que el sentiment de pertinença i al final és el que busquem. Necessitem promocionar la nostra ciutat, creiem que Sant Vicenç és una de les millors ciutats del món per viure-hi, així que així ho duem a terme. I després tenim d'execució directa, diners d'execució directa pel que fa a les inversions, un import previst de 1,9 milions d'euros gairebé per lligar el mal finançament. Amb això, que podem aconseguir adquirir patrimoni, per exemple, pisos de tanteig i retracte, que és una altra de les demandes que la societat vicentina ha anat reclamant en els últims anys i que ens permetrà també posar-hi posar-hi un remei, diguéssim, a tot el que vindrà derivat d'aquesta Covid-19, d'aquesta crisi que ja hem entomat, com per exemple amb el tema de l'atur o com per exemple el tema de l'habitatge. Continuarem aprofundint amb l'administració digital, renovarem l'enllumenat públic, com ja hem dit, no? Una miqueta amb les polítiques lligades amb això, amb l'agenda 2030, la renovació de xarxes d'aigua i clavegram, etcètera, etcètera. Per tant, la línia del govern en aquests pressupostos és sempre la mateixa, diguéssim, treballar per la gent i de cara a la gent.
Gràcies, i és el torn ara d'Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Bé, d'entrada diré que només hem pogut fer una lectura molt superficial del pressupost, tant del pressupost com de les ordenances, les grans xifres, diguem-ne, perquè un pressupost és molta documentació, són moltíssimes partides, i en un ajuntament com el nostre, amb 36 milions d'euros de pressupost, doncs evidentment no són poca cosa i s'han d'analitzar detalladament. Però la primera cosa que sí que vull dir és que nosaltres rebem aquesta documentació de la proposta del govern a l'hora d'aprovar el pressupost pel 2022 una setmana abans del ple. Primera cosa que jo vull posar sobre la taula, els grups de l'oposició rebem aquesta informació una setmana abans del ple. Quan el que és tradició en aquest Ajuntament és que abans de portar l'expedient al ple o fins i tot a la comissió informativa, doncs es faci una ronda de contactes amb els grups, s'expliqui una mica per on van les línies d'aquesta proposta de pressupost i a partir d'aquí s'estableixi un diàleg sobre doncs, quines són les propostes dels grups de l'oposició, etcètera, etcètera. No? Veiem com això cada vegada és menys d'aquesta manera, no? I el fet de trobar-nos sobre la taula doncs, la proposta del govern en el mateix moment que es convoca la comissió informativa doncs, no dona gaires esperances sobre la voluntat de diàleg que té aquest equip de govern. I no només amb els grups de l'oposició, perquè també hem vist com a la comissió informativa, que és l'espai previ al ple on es debaten els temes internament entre els grups, doncs el soci de govern, Ciutadans, s'abstenia en les ordenances i el pressupost, que en principi tot el govern hauria d'avalar quan el porta a la comissió informativa. No? I això és el primer que ens va fer dubtar moltíssim, no? Perquè és que ni tan sols el govern dialoga internament entre socis. No? Per tant, això és una cosa que ens preocupa, ens alarma, però entrant en el quid de la qüestió, la veritat és que les ordenances, doncs, sobretot el que se'ns ha explicat i el que es deriva de l'expedient és que hi ha una congelació, no?, en els impostos i les taxes, de manera general. Aquesta música ens agrada perquè el que demanem de fa temps és que en un context pandèmic, postpandèmic, on les famílies estan patint, no?, on hi ha moltes situacions de precarietat econòmica, el que reclamava més que el que no podia ser, en la mesura del possible, és que carreguessin més aquestes economies familiars a través de pujades d'impostos. No? Això sembla ser que pel 2022 no serà així, per sort, però també en la línia que comentava el Jordi, doncs hem conegut, no?, que es publicarà aquesta sentència del Constitucional sobre el tema de l'impost sobre les plusvàlues, i això evidentment doncs, genera una gran incertesa per tots els ajuntaments, per tots els governs. És una font de finançament dels ajuntaments molt important, el tema de les plusvàlues, no? I per al 2022 l'Ajuntament, no?, calcula que aquest impost li suposaria doncs, 3 milions d'euros d'ingressos. Clar, 3 milions d'euros d'ingressos són molts diners, no? Són el 8% dels ingressos que preveu l'Ajuntament per l'any que ve. No? I el que ens agradaria saber, que l'Isidre abans no ho ha tocat, és en la mateixa línia, no? Què pensa fer el govern si aquests ingressos no es poden recaptar, si no rebem doncs, aquests 3 milions que s'han previst, si hi haurà una política de retallades dels diferents programes de despesa, si s'apostarà per incrementar el deute i quadrar el pressupost d'aquesta manera, quina és l'aposta del govern, no? Entenent que tot està molt a l'aire, però que evidentment s'han de prendre decisions perquè aquest Ajuntament ha d'aprovar els pressupostos, no? Això d'una banda. Si parlem de la despesa, aquí la música ja no ens agrada tant, no? Aquí l'Isidre comentava doncs, que hi havia una aposta per la promoció econòmica, l'ocupació, l'educació, etc. I nosaltres no ho hem vist tant en el pressupost. I sí que és important, doncs, com comentàvem, no? Perquè estem sortint de la pandèmia i trobem que les administracions públiques han de fer un esforç doncs, per dinamitzar l'economia, per ajudar les famílies, etc. No? En un moment de molta complexitat i en un moment molt delicat. No? I el primer que veiem és que, per exemple, el foment de l'ocupació doncs, baixa 300.000 euros respecte a 2021, que baixen les partides doncs, de serveis i d'ajuts en l'àmbit de l'habitatge, que baixa el capítol 2 de cultura, que baixa el capítol 1, és a dir, la dotació per personal per treballadors i treballadores de promoció econòmica. No? És veritat que promoció econòmica, el capítol 2 i el 4, que són serveis i ajuts perquè ens entengui la ciutadania, no? Pugen una mica, però si baixa el personal, no sé com es gestionaran aquests recursos que es posen de més a promoció econòmica si es baixa a nivell de personal. No? També veiem com baixa la part de contractació de serveis pel que fa a serveis municipals, baixa 200.000 euros, i això també es preocupa una mica perquè aquí és on hi ha doncs, tot el tema dels subministraments, la llum, i la llum és una cosa que està pujant, tots ho sabem. No? Baixen també el capítol de personal i de prestacions de serveis socials, baixa feminisme, baixa esports, per tant, és un pressupost continuista respecte als pressupostos que ja hem vist, creiem que poc ambiciós, i que no van fortir les polítiques que creiem que han de ser prioritàries i troncals i d'emergència, no? Sinó que tot el contrari, veiem com s'estan desmantellant. Són preocupacions que tenim, que evidentment hem d'afinar perquè hem d'anar al detall, i ja ho he dit que hem fet una vista molt superficial, però evidentment doncs, de cara a l'aprovació definitiva nosaltres tenim pensat doncs, presentar propostes i intentar contrarrestar un pressupost que veiem que no és social i que no és ambiciós.
Gràcies, i s'ha incorporat ja fa uns minuts Antolín Jiménez, portaveu de Ciutadans. Bona tarda.
Bona tarda, i en primer lugar pido disculpas por llegar 5 minutos tarde. Y bueno, por comenzar con la primera parte de la tertulia, que son los presupuestos, la verdad que escuchar que han tenido poco tiempo para mirárselos y luego hacer un esbozo general diciendo hemos visto, la verdad que parece ser que de poco tiempo no nada, que se ha tenido tiempo para revisar bastante bien. Bueno, la parte de hablar ya después del compañero Isidra, pues me deja ya poco más que decir del presupuesto. Básicamente ha hecho un resumen muy exhaustivo de todo lo que contempla, de toda la política que vamos a hacer cara al 2022. No hablamos de la reactivación social y económica por la COVID, que es donde más estamos haciendo hincapié, de volver a la normalidad, de volver a realizar estos actos, de seguir haciendo políticas sociales dentro de San Vicens y, como decía, reactivar, ¿vale? Hemos pasado un periodo bastante emergente y ahora pues nos toca poco a poco ir arrimando el hombro y volviendo a esta normalidad, ¿no? Como decías también compañero, seguimos apostando por adquisición de vivienda, tal como se seguía haciendo hasta ahora, por políticas sociales, de salud, de la cultura, de consolidación, de ocupación, de educación. Nos hemos centrado mucho en esto, en la transformación digital, un tema que me toca directamente por la Concejalía de Sistemas de la Información, en la cual estamos intentando hacer la documentación digital, la transformación digital de todos los expedientes para ir al paso electrónico, ¿no? A esta digitalización electrónica que cada vez está siendo más clave en el día a día. Y luego tenemos la congelación de las ordenanzas fiscales. No se sube nada, absolutamente nada, ni tasas ni impuestos, está todo totalmente congelado. O sea, no tocamos absolutamente nada. Lo que decimos es que hay que mirar también por el ciudadano, ¿no? Y sobre todo políticas sostenibles, 1,7 millones de euros para invertir en políticas sostenibles. El compañero comentaba algunas, ¿no? Tenemos paradas dobles de autobuses, tenemos carriles bici que todavía hemos hecho ya una parte y todavía nos falta otra, peatonalización del centro que ahora en breve comenzaremos con el centro de Vilabella. Hay diferentes actuaciones dentro de este plan de sostenibilidad ambiental que es solamente para políticas sostenibles, como poner placas fotovoltaicas a todos los edificios municipales, ¿no? Es un plan que nos sentemos las dos partes, estuvimos consensuando, estuvimos pactando y lo vamos a llevar a cabo. De hecho, también está en la fase, la segunda fase de peatonalización de Vilabella, ¿no? También está dentro de este plan para seguir evolucionando hacia este cambio climático que tenemos hoy en día. Y luego hablamos también, ¿no?, de la sentencia que ha salido del Tribunal Supremo. Bueno, esto se lleva arrastrando desde el 2017. Ya hubo la primera sentencia con el PP, no hizo nada, cambió el gobierno del PP, se sigue sin hacer nada, ahora tenemos esta sentencia. Bueno, a ver qué realiza el gobierno de España referente a esto, si modifica o no la ley de haciendas locales, si elimina este artículo o no, que nosotros ya siempre hemos dicho que es un artículo que no es justo, de una persona que adquiere un bien inmueble, lo vende por debajo del valor que le ha costado, que ya está perdiendo dinero y aún así le toca pagar. Ahora hay que ver cómo actúa el gobierno de España frente a esta sentencia, si va a hacer algo o no va a hacer nada, y aquí por ende cómo afecta esto a los municipios, ¿no? Que ya comentaban antes los compañeros que es verdad que es un... La plusvalía pues es una forma que tiene de nutrirse el ayuntamiento. Ahora, si no lo tenemos, hay que cuantificar qué supone esto. Es verdad que son 3 millones de euros, como se comentaba, pero hay que ver qué parte es la que está mal calculada y qué parte es la que está bien, y ver en qué repercute al ayuntamiento de San Vicente del Sos. Hay que esperar a ver qué hace el gobierno, si piensa hacer algo o piensa dejar la sentencia allí y no cumplirla. Gracias.
Gràcies. Ara seguim amb les paraules que hi ha demanades, però per contextualitzar, ahir segurament tothom ho ha sentit i ja n'ha fet el seguiment, però per si algú ho descobreix ara, ahir el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i nul el càlcul que es fa servir per definir la plusvàlua. I la plusvàlua, l'impost de la plusvàlua no és inconstitucional, el que és inconstitucional i nul és el mètode que se segueix per fer aquest càlcul. I el Ministeri d'Hisenda ja es va afanyar i també a dir que estan preparant un nou càlcul. A veure què passa. Jordi i Gil, en Comú Podem.
Ho han explicat molt bé, Eva. Abans d'iniciar la ronda de pressupost, una prèvia, que l'Antolina deia que és injust, no? Que era injust que persones que havien perdut valor patrimonial perquè havien comprat una de la seva vivienda o el seu solar a un preu i l'havien vengut per sota del preu que li han pagat, faig un aclariment, que és que avui en dia això ja no passa. Ja quan això es recorre, els propis jutjats, estan donant la raó al veí o a la veïna, perquè evidentment no es pot pagar una plusvàlua per un import, per uns diners que no s'han guanyat. O sigui, al final allò compren per 100 i més per 90 has tingut una pèrdua patrimonial, i en això és en el cas de la sentència, i en això és per això del que diu la sentència, que declara nul el càlcul, perquè el càlcul no té pensat, evidentment, aquesta casuística, que sí que en aquest cas sí que ho està explicant bé el portaveu de Ciutadans. Entrant en matèria en el que fa la despesa i el pressupost, nosaltres compartim l'esperit que explicava tant l'Isidre com el propi portaveu de Ciutadans, com l'Antolín, sobre que hi ha 5 eixos a reforçar, que nosaltres coincidim en aquests 5 eixos que cal reforçar. El problema és que no coincidim en com s'ha de reforçar, no? Entrar en l'àmbit de les polítiques i propostes socials, aquestes que el govern diu que són per no deixar ningú enrere, el que trobem és que no hi ha un canvi significatiu en el que estava fent fins ara, i que en un moment de transformació, en un moment on arriben una pluja de milions d'Europa, on estan els fons Next Generation per aquí voltant, no s'aposta per cap política transformadora ni per cap política que no deixi de ser assistencialista i passi a ser més proactiva. O sigui, nosaltres ja ho hem dit també en diferents ocasions, l'assistencialisme evidentment ha d'existir, s'ha d'ajudar a les famílies que en un moment puntual tenen els falta un recurs, el que sigui, però evidentment hem de ser proactius i s'ha de fer un acompanyament a aquestes famílies i s'ha de fer un acompanyament a totes les proves que fa l'Ajuntament, i per tant això és el que trobem a faltar. Un exemple molt clar i molt concret, que és una esmena que nosaltres, el nostre grup, ja ha comentat i que se'n presentarà, és la que fa referència a la salut mental dels joves. No? Avui ens trobem en una situació on els joves i les joves del nostre municipi, no només del nostre municipi, sinó de Catalunya i d'arreu del món, doncs tenen més problemes de salut mental que mai, derivats de la pandèmia, derivats de les situacions que han viscut amb la Covid-19 i també derivats dels confinaments, dels diferents confinaments que hi ha hagut. no és d'estranyar els casos que estem patint o estem veient a tota Catalunya, eh? Botellots a grans ciutats, augment d'actes delictius en diferents municipis, no? També per joves en alguns casos, i evidentment això s'ha de treballar i s'ha d'emparar. I això com s'empara? Doncs fem polítiques proactives per acompanyar aquests joves que avui necessiten aquest acompanyament. Per exemple, doncs, instaurant un sistema de psicòlegs també al carrer, igual que hem instaurat un sistema d'educadors de carrer, doncs també incorporant mecanismes i programes d'acompanyament a la salut mental en el propi carrer. Això és la proactivitat. No és l'última ajuda, sinó això és la proactivitat. I nosaltres creiem que les polítiques socials del futur han d'anar cap a aquesta línia, cap a la proactivitat i cap a l'acompanyament. Entrant més en matèria, nosaltres seguim veient que hi ha un descens del 12% en l'àmbit en el pressupost de feminismes i LGTBI, el departament estrella del PSC des de que va arribar aquí, que ja van dir amb un bull plateret que implementarien que augmentarien el pressupost, que farien un pressupost de feminismes i LGTBI i que el donarien dels recursos, i estem veient que justament un dels col·lectius que més ha patit durant la pandèmia i un dels col·lectius més vulnerables, que és el de les dones, amb un augment disparat d'assassinats masclistes, i no només assassinats, sinó també de maltractaments i de violències masclistes a les llars, doncs resulta que aquí, en lloc de fer polítiques proactives, el que fem és rebaixar el pressupost. Nosaltres això és evident que no ho entenem. I l'Isidre abans parlava també de l'àmbit de l'habitatge, que és evident que hi ha una partida d'inversions per comprar habitatge en el tret de tanteig i retracte, però les polítiques actives de l'habitatge no finalitzen amb la compra de l'habitatge. En tot cas, n'hi ha d'haver més, i en aquest cas també hi ha un descens d'un 10% del departament, justament en el capítol 2, un descens de gairebé un 20%. Capítol 2, serveis, externalitzacions, per tant, programes per acompanyar les famílies, que és el que estem reclamant. No únicament aquestes polítiques urgents que han d'existir, aquestes polítiques d'acció i reacció, sinó les polítiques per evitar que cada vegada més famílies tinguin problemes per poder pagar el seu habitatge, i que també entenem que hi ha d'haver aquest acompanyament. Per tant, insistim, nosaltres sí que estem d'acord amb que hi ha algunes aportacions en el pressupost que són interessants i que nosaltres compartim. Ho deia molt bé el portaveu socialista, el pla de sostenibilitat ambiental que el nostre grup va pactar amb l'alcalde de Sant Vicenç, 1.750.000 euros, que inclou carrils bicis, que inclou diferents instal·lacions de plaques fotovoltaiques a diferents edificis municipals, etc. També hem vist i celebrem que hi hagi, per fi, una partida per la creació del Consell d'Infants, que és una proposta que el nostre grup va fer el pressupost de l'any passat, va al·legar-ho al pressupost de l'any passat, o que també hi hagi partida específica per crear l'Oficina de Transició Energètica, que també és una proposta que el nostre grup va fer l'any passat. Per tant, és evident que hi ha coses que compartim, però hi ha altres coses que no compartim, i en aquesta línia també, com deia el portaveu de Junts per Sant Vicenç, nosaltres també presentarem una sèrie d'esmenes per intentar millorar i aportar encara més encara uns pressupostos molt més socials de cara als nostres ciutadans i ciutadanes.
Isidre Bautista, PSC, més enllà del que vulgui comentar, hi ha al·lusions directes pel tema de la plusvàlua.
Sí, clar, és una miqueta, segurament el debat ens portarà més cap allà, no sé en què centrar-me, no sé si centrar-me en el tema de la plusvàlua o fer el repàs, no, de la justificació
ja de temps de tot,
doncs llavors tiro pel tema de les partides, no? Pel tema de les retallades aquestes que comenten els grups de l'oposició, tant Junts per Sant Vicenç com en Comú Podem. L'Arnau feia referència al tema de la promoció econòmica que baixa, no, el foment de l'ocupació que baixa 300.000 euros. És cert, baixa el capítol 1 de promoció econòmica, que com sabeu, gran part del capítol 1 de promoció econòmica ve per programes, diguéssim, ens venen programes ja sigui del SOC, de la DIVA o de l'àrea metropolitana, i per tant s'aporten aquests professionals des d'aquests tres àmbits. En aquest cas s'ha de considerar un menor ingrés, perquè per programes que per tant reparteixen en una menor despesa, per tant no, el que no farem serà pressupostar una cosa quan sabem que no la gastarem, que és més o menys el que passa a totes les partides. Com bé sabeu, un dels neguits d'aquest equip de govern era que no quedessin partides sense tocar, i que hi ha partides que històricament s'han dotat de pressupost i que no es gastaven mai o no es gastaven la totalitat i que quedaven gran part de la partida sense tocar, i el que hem fet ha sigut redistribuir aquestes partides, perquè hi havia partides on quedava i després s'havien de fer o modificacions de crèdit o s'havia de fer qualsevol altre tipus d'estratègia. Ara el que hem fet ha sigut agafar i redistribuir en funció del que, és de, el que es gasta i el que no es gasta. Pel que fa, per exemple, a serveis municipals, que ha fet la referència que baixem al capítol 2, i és efectivament, ajustem els imposts de les partides al pressupost executat, i necessàriament, o sigui, escrupolosament necessari, no? No volem pressupostar més del que realment podem arribar a gastar. Per tant, és un ajust que era necessari i que hi estem treballant des del primer dia que vam entrar a governar. Respecte a serveis socials, ens comentes que baixar el pressupost global del departament, efectivament, baixar el pressupost uns 6.120 euros, una cosa així. Hem compensat una duplicitat que hi havia en dues partides anomenades estudis i treballs tècnics. Una era de 2.311.000 i l'altra era de 2.300.000 i pico, que no s'esgotaven de forma habitual, que és el que he comentat. Ja dic, normalment aquests ajustos és el que ha portat a la baixa en alguns departaments. Així mateix, hem incrementat en el capítol 4 a serveis socials, hem incrementat 25.000 euros al conveni de transport adaptat del Consell Comarcal, 40.000 aportacions a l'acció social, 35.000 euros a beques d'ajut d'escolaritat i 20.000 euros al conveni amb Càritas, que són dades que normalment a l'oposició se li oblida quan parlem de pressupost. Pel que fa al feminisme i LGTBI, evidentment estem molt orgullosos i orgulloses de portar per bandera aquestes polítiques actives i proactives en el que fa aquest terreny. És veritat que va ser el capítol 4, s'han traspassat dues partides del Departament de Feminisme i LGTBI a Salut Pública, que tal com us va explicar el company Xavi, el regidor d'Economia i Hisenda, corregint una anomalia de fa molt de temps a les assignacions pressupostàries. En cas de que l'import traspassat de 27.000 euros i la baixada global del departament és de 21.390, per tant, la realitat és que l'assignació pròpia del departament puja uns 5.610 euros respecte al 2021. Pel que fa a habitatge social, que també ho ha comentat el Jordi, baixa el capítol 2, baixa el capítol 4. El capítol 2 és l'actualització del preu del servei prestat. Com sabeu, tenim el servei externalitzat i, per tant, actualitzem aquest preu. I el capítol 4 és perquè s'ha incorporat la despesa de la residència de la Fundació Iris per disposar dels pisos d'emergència aquest 2021, amb el que rebaixarà el capítol 4 del 2022. És a dir, agafem i fem, comprometent ara la despesa per no haver-la de comprometre el 2022. I aquesta rebaixa val a dir que és inferior a l'import del conveni, amb la que l'assignació real del departament és superior, per tant, a aquest any, al 2021. De cultura, que també has comentat que baixa el capítol 2. Evidentment, si segurament ho heu vist, o si no ho heu vist ja us ho expliquem, hi ha dues assignacions del departament del pressupost 22 que passen a tenir orgànic propi, d'acord? Que és el tema de l'arxiu, que manté el pressupost de l'any anterior. També és veritat que hem dotat l'àrea de serveis a les persones, que és el primer cop que es fa. L'àrea de serveis a les persones és la que engloba, diguéssim, gent gran, educació, cultura i dos o tres altres departaments. L'hem dotat amb partida pròpia per gestionar el centre cívic del Virgínia Amposta, perquè ara justament a la propera taula de cultura agafarem i en parlarem, que estem treballant en un projecte de procés participatiu per fer el pla d'usos. Per tant, aquest, en comptes de sortir d'una partida, com que entenem que és un edifici que és transversal, doncs dotem l'àrea de serveis a les persones perquè és la despesa sortir d'aquí. Si ho agrupéssim tot, on estava l'any passat, el Departament de Cultura tindria el pressupost de 928.000 euros contra els 884 de l'any anterior, fet que suposaria un increment de 43.670 euros. L'Arnau deia que no havia tingut temps de mirar-s'ho. Nosaltres creiem que està bé, que com deia, no? Al final tots dos grups coincideixen que faran unes aportacions, unes al·legacions a aquest pressupost. Si serveixen per sumar i serveixen per enriquir, diguéssim, el projecte final de pressupostos i poder tenir una majoria del ple i que l'aprovem tots amb un vot favorable, doncs seria fantàstic.
Tornaré a preguntar sobre la inconstitucionalitat de la plusvalva, però ara repartim una mica més de joc. Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Sí, com es comentava abans, no? Un dels lemes que més ha utilitzat aquest equip de govern quan, quan parla de pressupostos i de les seves polítiques és allò de no deixar ningú enrere, no? És una frase que gairebé es podria traduir en llatí ja, de les vegades que s'ha utilitzat i la podríem gravar en la façana de l'Ajuntament, però aquesta frase que queda molt bé s'ha de correspondre amb els fets, i els fets queden plasmats als pressupostos, no? I en l'execució dels pressupostos. El que creiem que no es pot fer és dir que no deixarem ningú enrere i al mateix temps que baixi el pressupost de foment de l'ocupació o que baixi el pressupost doncs, a totes aquelles partides que tenen a veure amb els ajuts a les famílies o que baixi doncs, tot el que té a veure amb els programes i amb els ajuts destinats a l'habitatge social. No? Clar, són coses que no casen, que es contradeixen entre si. Per tant, el que nosaltres hem de fer, més que fer cas de les paraules, és fer cas del que diu el pressupost, és fer cas dels números que ens presenta l'equip de govern, i els números són aquests, malauradament. No? Després l'Isidre fa una explicació que em sembla molt correcta, si, em semblaria molt correcta si me la fes l'interventor, perquè és una explicació tècnica, no? És a dir, hi ha departaments que baixen a nivell de despesa perquè els ingressos que reben per fer aquella despesa doncs no hi són o també baixen, per tant la despesa ha de baixar. Això si m'ho expliqués un tècnic, si m'ho expliqués l'interventor, l'entendria perfectament, però el que no puc admetre és que aquesta sigui una resposta o una explicació política, no? Perquè si baixa el personal de promoció econòmica perquè rebem menys ajuts per contractar-lo, alguna cosa haurem de fer. El que no podem fer és deixar de tenir aquest personal perquè les polítiques s'han de fer, no? Perquè estem en un moment molt delicat, perquè com també es va dir en el ple, doncs tornem a liderar l'atur a la comarca del Baix Llobregat, no? És veritat que respecte a fa un any estem molt millor perquè la situació pandèmica, la situació laboral ha millorat moltíssim, però continuem estant a la cua a nivell d'atur i està clar que s'han de fer polítiques valentes, que s'han de fer polítiques innovadores, no? I transformadores, però si aquestes polítiques no van acompanyades del personal necessari per portar-les a terme, aquestes polítiques seguiran sense fer-se, no? I és una mica el que comentava l'Isidre, que té tota la raó, hi ha partides que any rere any resulta que no es gasten i al final el que s'ha de fer és ajustar una cosa si no la gastes, no? Però si reduïm el personal encara podrem gastar menys aquestes partides que pressupostem, no? I al final són partides que són necessàries, perquè estem parlant doncs, que estem en una situació molt complicada, és necessari que s'ampliï o com a mínim no es baixin els ajuts a les famílies, és necessari que es facin polítiques actives d'ocupació, no? És necessari que es reforcin els ajuts a habitatge, que apostem per una política de rehabilitació dels habitatges que tenim buits i que tenim doncs, sense cèdula d'habitabilitat al municipi, etc. No? Perquè són polítiques que al final reverteixen en la gent i la gent les necessita. No? Per tant, seguim sense entendre, malgrat l'explicació tècnica, aquestes baixades, aquestes retallades. No? Que en canvi contrasten amb altres pujades, com per exemple hem vist al Departament d'Imatge i Comunicació que el capítol 2 de contractació de béns i serveis doncs puja 40.000 euros, que no és poca cosa, no? Llavors, quan vèiem en el mandat anterior que el que ara està a govern, no? El PSC, ens comentava doncs, que el que no podíem fer és augmentar doncs, la despesa en comunicació, quan el que feien era congelar-la, doncs ara ens trobem que ells mateixos són qui pugen aquesta despesa. No? Per altra banda, també veiem com des del 2019, des que va començar doncs, aquest mandat, hi ha hagut un augment en la partida de salaris de govern de 70.000 euros. No? Del 2019, el pressupost que ens planteja el govern pel 2022, doncs hi ha un increment de la partida de salaris de govern de 70.000 euros. No? Són pujades que contrasten doncs, amb baixades en l'àmbit social. No? I per altra banda, també volia situar una mica el debat en el deute. No? Nosaltres el que ens preocupa és que no se segueixi amb la política que havíem establert i que fins i tot l'havia començat el Partit Socialista, no? quan l'Ajuntament doncs, era gairebé el més endeutat d'Espanya, doncs es va fer un pla de finançament d'aquest deute en govern socialista, i el que Junts per Sant Vicenç amb els seus socis doncs, va fer al començar el seu mandat el 2011 va ser continuar aquesta política de reducció del deute, i així és que vam reduir el deute a poc més d'un milió d'euros. No? Per tant, es va fer un esforç molt considerable any rere any de baixar el deute, de no contractar nous préstecs, i veiem com en el mandat actual de PSC i Ciutadans això s'està revertint. No? No només no s'està baixant el deute al mateix ritme, sinó que es contracten nous préstecs i es pressuposta a ingressos doncs cada vegada més diners provenents de deute i de préstecs. No? Sense anar més lluny, pel 2022 doncs l'equip de govern ha posat en el pressupost que demanarà 1.500.000 euros de crèdit, no? De préstecs als bancs. Llavors, ens preocupa que aquesta pràctica pugui deixar aquest ajuntament en una situació financera pitjor de la que tenia, que era molt bona, no? No dubtem que si hi ha projectes estratègics, que si hi ha projectes que requereixen un alt nivell d'inversió, sigui necessari endeutar-nos. De fet, la situació econòmica de l'Ajuntament doncs, ho permetria, no? Que si hi ha un projecte molt estratègic i que hi ha consens en tirar-lo endavant, doncs això es pugui aguantar a través de préstecs, no? Però tampoc veiem que aquesta sigui la política, sinó que veiem que més aviat el tema del deute serveix per quadrar el pressupost que no quadra, no? I això és el que ens preocupa, que al final estiguem fent una mala gestió dels recursos que té l'Ajuntament i això acabi repercutint a la ciutadania, no?
Gràcies, Arnau Mata. Hi ha Antolín Jiménez, Isidre Bautista. Isidre?
Ah, sí?
Sí?
No sé si el Jordi té...
És debat de portaveus de grups municipals.
Sí, sí, sí. Vols... Sí, tires tu? Tires tu, Jordi, o tiro jo a resposta a l'Arnau? Vinga, va, doncs tirem. Va, que si no ens fa tard. El que deies, no? El tema de no deixem ningú enrere, eh? Arnau, a mi em sap greu que diguis que aquesta resposta no serveix d'un polític, perquè entenc que és evident, els polítics estem recolzats per part d'un incansable treball dels tècnics i tècniques de la casa, i crec que els tècnics hem de prendre nota, diguéssim, del treball incipient que fan els tècnics i les tècniques de la casa per quadrar aquest pressupost o qualsevol dels pressupostos, diguéssim, des de la democràcia, diguéssim, perquè al final tothom parla, no?, de la situació econòmica de l'Ajuntament, de la d'ara, la d'abans, la del deute, la del no sé què. A mi m'agradaria fer un prec, diguéssim, i és que sempre es parla del deute, diguéssim, com algo negatiu. A mi sempre m'agrada dir que crec que és veritat que hi havia un deute a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, com va entrar el PSC, però també és veritat que sempre he defensat que aquest deute està als carrers de Sant Vicenç dels Horts. Per tant, crec que es necessitava fer aquest, no?, el que comentaves, no?, quan hi ha d'haver un impuls, diguéssim, una urbanització d'un municipi, quan s'ha d'agafar i s'ha de construir un municipi des de zero, o quan s'han de fer aquestes polítiques actives i valentes, diguéssim, sí que és veritat que es necessita generar un deute, no?, al final, dintre d'una llei pressupostària, d'ajust pressupostari, sense trencar aquestes barreres pressupostàries que ens marquen i que marca la llei, i que evidentment aquí no hem vingut pas a fer autèntiques bogeries, eh? Pel que comentaves, que tornem a liderar l'atur. Bueno, sí, tornem a liderar l'atur, sempre havíem estat molt per sota, diguéssim, sempre havíem estat en els llocs punters, diguéssim, per desgràcia, per tots, perquè al final tots fem aquestes polítiques actives perquè hi hagi menys atur al municipi. També ho feia el govern de Junts per Sant Vicenç i ho ha fet tothom que ha passat per aquí. Escolta, nosaltres seguim treballant en aquesta línia. Sí que és veritat que hem tingut una pandèmia mundial que sempre ha agreujat, no?, i que a més ha sigut un terrabastall a nivell econòmic i a nivell social, que això no cal que ho expressi. El tema de les polítiques sense personal, Arnau, t'ho he explicat, no és que hi hagi menys personal, de fet, de personal, em sap greu perquè semblareu, ara em diràs que no sé si seré polític o tècnic, però a l'àrea, diguéssim, de promoció econòmica segueixen treballant 4 persones a unitat administrativa, 3 persones tècniques a comerç, una persona tècnica a agricultura, una persona tècnica a indústria, 4 persones tècniques a ocupació, una tècnica a formació ocupacional, una tècnica a emprenedoria i un cap d'àrea. Per tant, són 16 persones al servei de crear ocupació i d'ocupació de qualitat a Sant Vicenç dels Horts, que, si no estic errat, és més o menys l'estructura que hi havia anteriorment. Per tant, no hem prescindit d'absolutament ningú. Les polítiques actives de foment de l'ocupació per nosaltres són importants, no vitals, perquè a més estava dintre d'aquell gran pacte que vam signar alguns dels grups municipals que estem aquí presents, i per tant per nosaltres segueix sent una prioritat. Per tant, reduïm el personal? No reduïm el personal, reduïm la quantitat de les aportacions que ens fan altres ens supramunicipals, el SOC, l'àrea metropolitana, la DIPU, en temes de programa. Per tant, tothom tranquil. El tema d'imatge i comunicació, que puja al capítol 2, efectivament, com sabeu, s'ha iniciat una licitació
que està a cavall, diguéssim, entre dos exercicis, el de la preparació del pressupost i el propi exercici del pressupost, i que s'ha de preveure per l'import de sortida, tot i que normalment després es reben propostes a la baixa. Això passa igual que tots els concursos, diguéssim, passa exactament el mateix. En aquest cas, el requeriment que ens han fet els tècnics de la casa, amb bon criteri creiem, és que preveiem l'import de sortida i que si després hi ha una baixa, doncs aquests diners els rescatarem i els destinarem a altres coses. No? Pel tema del deute, jo ho he comentat, al final del deute també nosaltres a 1,5 milions d'euros em passa el mateix que amb el tema, de les plusvàlues. L'Arnau ha dit que recaptem 3 milions d'euros d'ingressos en plusvàlues i a mi m'agradaria corregir-lo perquè els 3 milions d'euros són en la globalitat, diguéssim, de diversos impostos, no només de la plusvàlua, que em sembla que el Jordi Gil ha comentat d'un milió d'euros. Jo a mi m'agradaria especificar que els companys d'Economia avui estaven fent el càlcul exacte de què és el que comportarà a l'Ajuntament aquesta sentència del Tribunal Constitucional. Crec que no em deixo res a contestar. El tema del préstec sí que és veritat que, no és veritat que hi hagi un deute, no és que hi hagi un préstec de 1,5 milions d'euros demanat pel 2022. El que sí que és veritat és que el que hem agafat i hem dit, i ho vam explicar l'altre dia, és que aquest govern municipal treballa amb l'objectiu de seguir amb el mateix deute de quan vam entrar per tenir una política activa d'inversions, que és el que ens demanarà, diguéssim, la llei general de pressupostos.
Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Sí, començant amb el deute, que era l'últim tema que tocaves, Isidre. Jo ja sé que el milió i mig que heu posat en el pressupost del 2022 és una previsió, evidentment, que és una previsió, i que el 2022 aquesta previsió es pot complir, pot ser més baixa, pot ser més alta, pot ser zero, no? Ja sabem que els pressupostos són previsions que es fan i que després la realitat, doncs, pot ser la mateixa o pot ser una altra. Però nosaltres hem de treballar amb els números que ens presenta l'equip de govern, no podem treballar amb hipòtesi. Ja sé que la resposta que ens donen l'equip de govern és que no té per què ser un milió i mig, però bueno, és el número que l'equip de govern ens presenta, no? Per tant, per alguna cosa deu ser aquest número. Si no fos aquest número, segurament l'equip de govern ens presentaria una altra xifra, no? I el que constatem és que aquest milió i mig que hi ha de previsió pel 2022 és més que la previsió que hi havia el 2021 i és més que la previsió que hi havia el 2020. Val? I el que veiem és, així com l'anterior equip de govern de Junts per Sant Vicenç i Sant Vicenç si puede marcava, feia unes previsions de demanar préstecs i al final no els acabava demanant, això era una cosa que fèiem cada any, no? Posàvem pressupost, demanar X diners als bancs i al final no ho acabàvem fent i això acaba repercutint en una reducció del deute al final de l'exercici, no? Aquesta dinàmica que creiem que és bona i que creiem que és el camí a seguir és la que s'ha trencat i és la que ha canviat en aquest mandat, no? Perquè l'equip de govern no només cada any preveu més diners per demanar als bancs, sinó que després els demana aquests diners. Sense anar més lluny, l'any 2020 es van demanar, doncs, prop de 400.000 euros a la Diputació i al BBVA, no? Per tant, no és només una previsió, sinó que l'equip de govern acompleix majoritàriament aquesta previsió i veiem com any rere any es demanen diners als bancs, no? I això no s'acaba de correspondre amb els diners que es tornen. És a dir, es preveu demanar més diners que no pas els que es tornaran. No? Això acabarà redundant en que al final del mandat, si no canvia res, per molt que digui l'equip de govern, si no canvia res al final del mandat, doncs acabarem amb més deute del que van trobar-se els socialistes i ciutadans quan van entrar el 2019. No? I els càlculs que fem, no? Si es compleix el pressupost que s'ha plantejat pel 2022, doncs cada vicentí vicentina el 2022 passarà a deure, doncs, 100 euros, no? Si dividíssim el deute de l'Ajuntament per tots els vicentins i vicentines, sortirà que el 2022 els ciutadans de Sant Vicenç deuran cadascú, doncs, 100 euros quan el 2019 hi havia un deute de 47 euros i mig per cada habitant, no? Això és doblar el deute de Sant Vicenç i ens sembla que no és el camí. A partir d'aquí, com he dit abans, no diem pas que el deute sigui dolent per se. El deute serveix per fer coses, al final, com deies, Isidre, no? I si hi ha un projecte potent, que tots arribem a la conclusió que no es pot assumir amb els recursos propis de l'Ajuntament i que es pot contractar un préstec que és sostenible en el temps, etc, etc, doncs endavant les atxes, no? Em sembla que nosaltres, més d'una ocasió, Isidre, us hem comentat que si és per fer habitatge públic de lloguer, si és per fer promocions d'habitatge públic de lloguer, per nosaltres benvingut sigui aquest deute, no? I si ens asseguéssim i parléssim d'això, segurament arribaríem a un marc comú. El problema és que no hi ha aquest espai de diàleg, no hi ha sigut mai, i ara encara menys, no? Perquè com deia, ens trobem els números del pressupost doncs, per la comissió informativa, i amb això doncs, ens deixeu poc marge perquè és un pressupost que ja està definit i tancat i que no canviarà, no? Veurem si ara amb les propostes que us fem doncs, n'accepteu algunes o les rebutgeu com feu gairebé sempre, no?
Isidre Bautista o algú més vol intervenir perquè s'està convertint en una a dues bandes això. Isidre Bautista, endavant.
Bé, no, és que no puc estar més en desacord amb el que comenta l'Arnau, no? Al final comenta el tema del deute, ell diu que no ho exposen com una cosa negativa, diguéssim, i sí que ho fan, no? Des del mateix moment en què comparen una gestió d'un pressupost municipal a una economia domèstica. Evidentment, l'economia domèstica sempre està encarada en l'estalvi, diguéssim, i aquí l'administració pública el que ha de fer és concentrar tots els esforços. La bona política, diguéssim, seria la que deixés el calaix a zero i que no deixés a ningú enrere, encara que us generi aquesta... No es ve a fer negoci, no es ve a estalviar. Nosaltres el que volem és que la política social, la política econòmica reverteixi directament en els vicentins i les vicentines, i per tant nosaltres no estalviarem un cèntim si la gent ho necessita. I aquest és el paradigma, diguéssim, i aquest és el mantra que nosaltres ens diem. Nosaltres ho hem repetit i ho hem dit activa, per activa i per passiva. Aquest govern treballa amb l'objectiu de tenir el mateix deute que quan va entrar. Pot semblar millor, pot semblar pitjor. Hi ha unes regles de joc, diguéssim, o les coneixeu, hi ha una regla de sostenibilitat pressupostària que hem de complir. L'Ajuntament ha de tenir deute per poder invertir, per poder crear inversió, i al final el que ens agafen i ens diuen, ara hi ha una, no? ara tenim la regla de despesa està suspesa, correcte, i podríem agafar i podríem gastar tot el que hi hagués, diguéssim, però no és aquest l'objectiu. Volem especificar bé les polítiques i volem concentrar en aquesta política de reactivació econòmica i de protecció social, i per tant la línia a seguir en aquest equip de govern és sempre la mateixa, diguéssim, ho era abans de la pandèmia. Amb la pandèmia tot això s'ha agreujat i a més hem de fer una política de futur, que també és una de les coses que Sant Vicenç hem pecat sempre. Aquest futur, diguéssim, que trobem que volem que sigui esperançador, volem que no hi hagi ningú que pugui dir que el seu govern municipal no ha mirat per ell o per ella, i per tant nosaltres estarem al costat de la gent, sigui demanant crèdits, que ja dic, si es demanen crèdits són per aquesta regla de la despesa, sempre subjectes, diguéssim, a aquestes regles de joc. No venim a fer grans bogeries. Evidentment, suposem que si mai s'hagués d'agafar i s'hagués de fer un gran projecte, comptaríem amb el suport dels equips de tots els grups municipals. Això ho entenem, el fair play, i entenem que al final tots aquí estem pel mateix, tots volem que Sant Vicenç millori, que Sant Vicenç progressi. Sí que és veritat que ens falta aquest diàleg, això crec que tots podem estar d'acord, i només fa falta doncs, això, no? Que el seiem, parlem d'aquestes aportacions en aquest pressupost, parlem-ho, negociem-ho, sentem-nos i enriquim aquest producte que són els pressupostos, que no deixa de ser la llei, bueno, la llei no, sinó el projecte més important que té un govern municipal al llarg de l'any, que és aprovar aquests pressupostos i aprovar aquestes inversions, aprovar aquest deute, aprovar tot això amb un consens general. Seria una utopia, però tant de bo hi arribem.
Arnau Mata.
Sí, comentaves, Isidre, que un ajuntament està per gastar, i això hi estem d'acord, no? Si hi ha diners s'han de gastar, perquè evidentment hi ha moltes necessitats a cobrir, hi ha moltes polítiques per fer, no? I la gent el que necessita és que l'ajuntament esmerci tots els recursos que té, humans, econòmics, de tota mena, per ajudar la gent, no? Però és que el problema és que, un altre cop, això no es correspon amb la realitat dels últims anys. Sense anar més lluny, el 2020 hi va haver un romanent, que vol dir un estalvi, van sobrar a les arques de l'Ajuntament 3 milions d'euros. 3 milions d'euros es poden fer moltíssimes coses, no? I per tant, que tu em diguis que un ajuntament doncs, ha d'esmerçar tot el que té, em sembla bé, però que m'ho diguis per justificar que es demanin préstecs, doncs no tant, perquè la realitat és que es demanen préstecs alhora que al final d'any sobren diners. Això és el que diem que per nosaltres és mala gestió, no? Perquè si sobren diners no cal demanar préstecs a ningú, sinó que aquests diners que sobren es poden reinvertir l'any següent, ja sigui en inversions, ja sigui en programes de despesa, etcètera, etcètera, com fem cada any. No? Cada any, després de saber doncs, quin ha estat l'estalvi de l'any anterior, doncs el ple reincorpora aquest pressupost en l'any en curs. No? I això és el que fem per finançar moltes obres, per finançar doncs, molts projectes. No? Sent les coses així i amb la previsió de que aquest any tornin a sobrar diners, perquè és el més normal, no? que sobrin diners, ho hem vist històricament en aquest ajuntament, el que no entenem és com cada vegada l'equip de govern preveu que demanarà més préstecs. Això és una cosa que entenem que es contradiu. No? I ja que parlem de romanent, jo també doncs, posar sobre la taula un altre element de debat. No? Nosaltres us vam fer una sèrie de propostes quan vam conèixer que havien sobrat 3 milions d'euros el 2020. No? Una de les coses que sí que és cert que alguna cosa s'ha complert, no? D'aquestes propostes que us vam fer i vosaltres vau acceptar, una d'elles doncs, van ser aquests ajuts extraordinaris al comerç local que s'han posat en marxa i, si no m'equivoco, estan en procés d'atorgació, aquests ajuts, però hi ha altres propostes que no les estem veient. No? Per exemple, hi havia una proposta que ens veu acceptar, que va ser el fet de doncs, contractar plans d'ocupació amb recursos propis, amb aquest romanent. Això es va incorporar i hi ha una partida pressupostària doncs, a partir d'aquest romanent dedicada a aquesta contractació de persones aturades del municipi i que sapiguem això no s'està executant. No? També voldríem saber quina previsió teniu i si penseu executar aquesta partida que havíem acordat.
Ciutadans, en Comú Podem, voleu intervenir? Que esteu molt silenciosos. Jordi Gil.
Bueno, endavant, Jordi, sí.
No, és que creiem que estem fent voltes com un hàmster a un fet que jo crec que està més que explicat. En tot cas, sí que hi ha una interpel·lació directa constant entre els dos portaveus i que ells vagin fent. Nosaltres entenem, ja hem donat el nostre punt de vista. Creiem que tindrem un problema, insisteixo, amb la sentència que no és menor del Tribunal Constitucional, que crec que no hauríem de parlar, més enllà d'aquesta tertúlia, crec que no hauríem de parlar d'altres portaveus, perquè és evident que no són 3 milions, però sí que un milió és una part important del pressupost de l'Ajuntament. Si no estic errat, hi ha uns 6 milions d'euros que és el que té l'Ajuntament disponible per poder fer polítiques més actives que no estiguin reservades ja en despesa. Per exemple, parlo del contracte d'escombraries ja està reservat, el contracte de neteja viària ja està reservat, per tant, hi ha pocs recursos per poder fer polítiques actives. Si d'aquests pocs recursos entre un milió segurament se'n podran fer encara menys. Nosaltres seguim reclamant polítiques actives per acompanyar la població, insisteixo, i per això ens preocupa aquesta dotació del milió d'euros, i per això també el que demanem és que hi hagi, que en parlem, que tractem el tema i que anem veient com podem resoldre'l. Insistim, nosaltres no estem contents amb aquesta sentència, no que estiguem feliços perquè l'Ajuntament de Sant Vicenç pugui disposar d'un milió d'euros menys l'any que ve, sinó al contrari, que voldria que en tingués més per fer polítiques de proximitat.
Isidre Bautista, PSC.
Sí, començo amb el tema del plusvalua que abans m'ha quedat en el tintero. Evidentment, una de les coses que és important i que ha comentat el Jordi és que és un tribut municipal molt important, diguéssim. L'anul·lació d'aquest tribut, diguéssim, minva la capacitat de gestió dels ajuntaments, no del de Sant Vicenç, sinó de tot. I al final va passar ja en el 2003, on el govern d'Espanya va haver de compensar els ajuntaments per l'anul·lació de l'impost d'activitats econòmiques a les pimes després de la reivindicació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Hem d'analitzar, després d'aquesta sentència, hem d'analitzar quin model fiscal volem. No? El que recull la nostra Constitució és que és el que aboca per un sistema tributari basat en el principi d'igualtat i progressivitat, és a dir, en un sistema tributari basat en la justícia social i solidaritat col·lectiva, amb uns serveis públics de qualitat i que qui més té, que qui més que pagui més qui més té. Aquest és l'esperit de la Constitució i per tant hem d'agafar i hem de fer aquest esforç, diguéssim, de repensar aquest model. No? L'Ajuntament hi treballarà, evidentment, els tècnics i les tècniques i l'equip de govern treballarem per aquesta compensació i mirarem de poder continuar amb les nostres polítiques actives, tant d'ocupació com de... Ja s'ha acabat el temps. Perdó.
S'ha acabat el temps del programa. Doncs en farem un seguiment de com evoluciona aquesta nul·litat del càlcul de la plusvàlua. Tornem d'aquí a un mes, el 24 de novembre. Gràcies a tots quatre i bon vespre.
Adéu, que vagi bé.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.